Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Des de fa molts anys que per temes professionals he hagut de viatjar a mig món, no faig com l'amic Pere Miró del Comitè Olímpic Internacional que compta els països on ha estat, però sí que enyoro els que no he estat. I un dels països que no he estat mai és Cuba. I de ganes no me'n falten per poder observar exactament de quin país estem parlant aquests últims dies després de la mort de Fidel Castro, conegut per un bon sector de la societat com a Fidel, amb aquella familiaritat tan especial que fa que avui d'ell en parli també Podem, la consellera de Treball, tan normal, Mariano Rajoy, i fins i tot fa que el rei emèrit viatgi fins a Cuba per assistir al funeral. Cuba és el millor exemple del que és el segle XXI. Tot Déu en parla i ens enquista a tots. Fidel Castro és el primer dels grans èxits dels enfrontaments a la xarxa. De fet, el Twitter és on va ser més popular Castro, que té el rècord del món de dies en què s'anunciava la seva mort, gairebé tants com intents d'atemptat va tenir en vida. Tothom fa cara de sorpresa amb la mort de Fidel o de Castro o de Fidel Castro, menys els cubans, que ja ho tenien coll avall. Què és Cuba? I surten molts i diuen que és un exemple. Surten els altres i diuen que si és un exemple és de dictadura. Els d'abans acusen els últims de ser de la secta de Donald Trump. Els acusats de ser de la secta de Donald Trump diuen als altres que ells són els comunistes sectaris. I així anem. És babor qui guanya, és babor qui guanya estribor. Sempre tenim el camí del mig, aquesta tercera via de la política internacional, que és l'expressió que hem sentit tant les últimes hores. Llums i ombres. I així cobrim l'expedient. La majoria de mortals només sabem que, veient el que ha sorgit aquest cap de setmana amb la mort de Fidel Castro, estem indiscutiblement davant d'una de les grans icones del segle XX, dels personatges clau, i que ha mort un personatge que formarà part de la història del món. La notícia de la Fidel Castro va ser la revolució, però sobretot la resistència al país més poderós del món. I així han acabat. Ara caldrà veure cap on camina Cuba. Aquesta és la història. I, com sempre, hauria d'anar cap allà on els seus ciutadans volen i no com s'intenta sempre anar cap allà on la resta del món li dicti. Estribor qui guanya, estribor qui guanya babor. Són les 8:02 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, Pedro Terra, que és dilluns 28 de novembre del 2016.
I avui ja deixem enrere el temporal que hem tingut al cap de setmana i només esperen algunes pluges cap a les comarques de Tarragona, a la resta alguns núvols i també boires.
Pel que fa al trànsit, a banda de les retencions habituals, destaquem un carril tallat per un vehicle avariat a la C31 a Castelldefels en sentit Barcelona. També destaquem que està tallada la G501 a Agullana, a l'Alt Empordà, per un accident que ha passat avui poc abans de les 5 de la matinada. I també està tallada des d'ahir la C17Z a Montesquieu a Osona per esllavissades.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Aquest dilluns és el primer dia feiner després de la mort de Fidel Castro. La ciutat de l'Havana es despesta cars per avall per l'inici dels actes d'homenatge. És només el primer de les 9 jornades en què el país es volcarà recordar la figura de qui va ser líder cubà durant 49 anys. Corresponsal de RAC1 a l'Havana, Santi Pinyol.
Està previst que avui estiguin fins a 19 carrers, alguns de molt principals, amb motiu dels actes que tindran lloc a la plaça de la Revolució, on els cubans podran acomiadar-se de l'històric líder cubà i firmar un document de suport a la Revolució. Les autoritats han preparat un gran dispositiu que reguli l'entrada d'aquells cubans que vulguin acomiadar-se de la resta del comandante. També, a partir de les 9 del matí, es dispararan 21 salves a l'Havana i Santiago de Cuba i una salva que no quedarà en punt fins a les 6 de la tarda.
Malgrat la mobilització pels homenatges, avui la gent anirà a treballar i les escoles obriran amb normalitat. És així, Santi?
Sí, tothom anirà a treballar i les escoles i universitats impartiran classe amb normalitat en un dia que s'esperen grans embussos i problemes de mobilitat. La jornada gran a l'Havana serà demà dimarts amb la celebració de l'acte massiu, on hi haurà diversos caps d'estat. Per part d'Espanya està confirmada la presència del rei Joan Carles i d'un secretari d'estat, i també hi assistiran el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, el president de l'Equador, Rafael Correa, i també s'espera la presència de presidents de l'anomenat Eix Bolivarià, Venezuela, Bolívia i Nicaragua.
La mort de Fidel Castro serà un punt d'inflexió pels cubans i també per a les relacions del país amb la resta del món. La investigadora del CIDOP, experta en l'Amèrica Llatina, Anna Ayuso, explicava ahir al Via Lliure de RAC1 que segurament el castrisme sobreviurà a Castro, però estarà obligat a canviar.
Jo crec que estem intentant buscar com cedir parcel·les de poder sense perdre el control. I serà un model a la cubana, que no serà ni vietnamita ni xinès, però serà un model de transició, però que crec que no es podrà parar allà, que quan comenci la transició i ara crec que ja estem amb aquest moment, no serà possible parar i que probablement pues, després se'ls hi en vagi de les mans.
Qui no s'ha llegat ni un pèl a l'hora de parlar de la mort de Fidel Castro està la consellera Dolors Bassa. En diverses piulades ahir al Twitter, la titular de Treball, Afers Socials i Família, que penja d'Esquerra Republicana, lloava la trajectòria del comandante, especialment els progressos de l'illa en matèria social, tot i tractar-se d'un règim dictatorial, diu.
Cuba, tres viatges en tres temps, dos de cooperació als anys 80 i fa poc un altre de turisme als anys 90. Sempre estades amb famílies i comunitat. Sense Fidel Castro no hauria sigut possible. Cuba, fins la victòria sempre. Amb tots els ets i uts em quedo amb les bonances del sistema de la revolució. Educació i sanitat primer, identitat i socialisme segon. He conegut els països de l'entorn i tot i reconèixer moltes deficiències i dificultats, em quedo amb la Cuba social.
Aviam què en diuen els columnistes aquest matí de dilluns. Informa Albert Sort.
Fidel assenyala el futur, diu Rafael Hernández a La Vanguardia. Assegura que al cap de tants desafiaments, prediccions i amenaces descomunals, Fidel ha pogut morir en pau, amb la tranquil·litat d'haver prevalgut en l'afany de la seva vida. Si existeix una Cuba post-Castro, és la que ell mateix va propiciar. John Carlin, El País, diu que el poder omnímode i omniscient de Castro va marcar diverses generacions de cubans. Tot era discutible a l'illa, excepte la seva figura. Un dictador es pregunta, sí, brutal, sí, però també un líder amb visió generosa. De la seva banda, José Herrera, La Razón demana que els seus propis acòlits trenquin el mur de la por i no hi hagi ni un minut més d'una de les pàgines més funestes de la història. Finalment, el periodista cubà Alejandro González Raga escriu al Mundo que confia que la mort de Castro sigui un punt d'inflexió en la vida del poble cubà, que fa més de mig segle que està sota la repressió i la falta de llibertats. Fidel, diu, ha estat responsable directe o indirecte no només de la mort, l'empresonament i l'opressió de molts cubans, sinó també l'artífex d'un règim que ha empobrit un país i que ha dividit els cubans. Aquest és el seu principal llegat.
Escoltem el comentari que signa el periodista El Punt Avui i col·laborador del Món RQ, Emili Vella.
Execucions, partit únic, manca de llibertats, opositors polítics empresonats, mitjans independents suprimits, milers de persones empeses a l'exili. Costa d'entendre que algú negui que es tracti d'una dictadura. Es diu molt que la figura de Fidel Castro és històrica, una icona, però això no sempre és un compliment. Castro va alliberar Cuba d'una dictadura i la va condemnar al totalitarisme, 100% revolucionari. És curiós observar segons quina esquerra venerà un senyor vestit de militar que ha governat una illa de pauperada sense límit de mandats. I és que Castro va veure passar 10 presidents nord-americans mentre era al poder. En tot cas, la seva mort no ha de suposar cap gir inesperat en el procés d'obertura de l'illa, que ell ja no tutelava. Primero la revolución, luego las elecciones, va dir. Encara és hora.
Són les 8 i 7 minuts. Donald Trump carrega contra el Partit Demòcrata per sumar-se a la campanya que demana que es tornin a comptar els vots de les eleccions del 8 de novembre. El president electe dels Estats Units troba trista la decisió i assegura que ell va guanyar vots a Hillary Clinton. Però atenció al motiu que dona. Donald Trump ha piulat al Twitter que si arresten els milions de vots de les persones que van votar il·legalment, ell hauria guanyat també en vots. Una frase en què ha recuperat el discurs de campanya en què deia que només acceptaria el resultat si guanyava. El republicà ha fet la piulada sense acompanyar-la de cap prova que demostrés els suposats vots il·legals cap als demòcrates. És cert, el cert és que el recompte oficial li atorga 2 milions menys de paperetes que la candidata demòcrata. 63 milions a 61 milions. El sistema electoral nord-americà va donar la victòria a Trump perquè el magnat va guanyar en una majoria d'estats encara que per la mínima, i es van dur tots els representants. En canvi, Clinton va guanyar de manera folgada els estats on va aconseguir més vots que Trump, però ho va fer en menys territoris que el republicà. I encara en plan internacional, el conservador François Fillon serà el candidat de la dreta francesa a les eleccions presidencials de la primavera que ve. Després de tombar Nicolas Sarkozy, ara també ha passat al davant de qui fa només una setmana era el gran favorit. Fillon ha arrasat en la segona volta de les primàries i ha guanyat amb el 66% dels vots a Alain Juppé. L'exprimer ministre s'haurà d'enfrontar molt probablement a Marine Le Pen, mentre l'esquerra encara no té candidat. Informa des de París, Albert Segura.
La dreta extrema contra l'extrema dreta. Le Pen ja té rival, serà Fillon, a qui no fa ni un mes fins i tot el seu propi partit ja veia prejubilat com un perdedor. Gris, l'etern número 2, però després d'enterrar el sarcosisme en la primera volta, en la segona l'exprimer ministre ha humiliat també el centrista Juppé i la seva idea que la identitat de França és la diversitat. La dreta més conservadora i catòlica i que no s'avergonyeix de ser-ho, neoliberal, pro austeritat i retallades, i lepenitzada, amb Maduro en immigració i seguretat, ha guanyat les primàries i, de passada, 11 milions d'euros recaptats per finançar la cursa de Fillon cap a l'Elisi.
Tinc el deure de vèncer l'immobilisme i la demagògia. L'esquerra és el fracàs. L'extrema dreta és la fallida. Parlo de vèncer aquests partits polítics, no pas els francesos decebuts, que avui no ens voten, però que també hauré de portar cap al futur.
I mentre la dreta s'uneix, l'esquerra es divideix, esquerra cada cop més Manuel Valls amenaça amb desafiar i enfrontar-se al president Hollande en les primàries dels socialistes i, segons algunes informacions, fins i tot podria dimitir avui mateix de primer ministre per començar a fer campanya.
Són les 8 i 10, avui és dilluns i és Cyber Monday. Avui remata un cap de setmana de compres compulsives. Durant tot el dia es podran comprar per internet molts productes que no s'han venut aquests últims dies de descomptes. Davant el previsible augment de compres a través de la xarxa, les associacions de consumidors recorden que comprar en línia hi ha molt més risc de ser víctima d'un frau. Per això, des de Consum recomanen que abans de pagar es comprovi sempre on és l'empresa, el mitjà de pagament, i sobretot que es pugui reclamar. Ho ha explicat a RAC1 l'advocada tècnica en consum de l'OCUC, Clara Serra.
El consumidor a vegades desconeix una mica quin organisme s'ha de posar en contacte per tal de posar la reclamació, o pensa, ostres, reclamo, però potser no obtindré el que em correspon, i aleshores també sempre és bo recordar, doncs, que hi ha els fulls de reclamació, que totes les empreses estan obligades a tenir-lo i que, si no, doncs, sempre hi ha l'organisme de consum a la seva disposició.
A mesos a banda, i a falta de xifres oficials i definitives, els comerços estan molt satisfets amb les vendes del Black Friday. De fet, el Corte Inglés va vendre un 30% més que el mateix dia de l'any passat, i Amazon va trencar rècords. Va vendre 10 productes per segon, arribant gairebé al 1 milió d'articles venuts en 24 hores a través d'Amazon. Aquesta setmana esperen poder fer balanç del que ja es considera l'estrena de la campanya de Nadal. I, és clar, en èpoques com aquestes es reobre el mateix debat que fa 5 anys, perquè vam estar en la mateixa situació que fa 5 anys. Els empresaris, o molts empresaris, es queixen del macropont de la setmana que ve, en què el dimarts és festa, dia 6, perquè és el dia de la Constitució, i el dijous 8 és la Immaculada, ho torna a ser, denunciant que en treballar un dia sí, un dia no, és un dèficit del sistema i perjudica els negocis, siguin petits o grans. Per això reclamen que revisi el calendari laboral per trobar-hi una solució. Els sindicats, però, responen que els números surten igual al cap de l'any. Informa Montse Martí.
El calendari laboral d'aquest any ha tingut més ponts, megaponts i aqueductes que el del 2015. En total, 4 ponts i l'aqueducte de desembre, que no es produïa des del 2011. El secretari general de la patronal SECOT, David Garrofer, diu que, tot i que les empreses s'organitzen, el volum d'activitat i d'eficiència baixa, perquè sempre hi ha algú que no hi és.
Com a consumidors has d'anar preguntant si està obert, si està tancat, o si ets un client, un proveïdor d'un servei o d'un producte industrial, has d'anar trucant sempre, escolti, aquesta setmana vostès què faran? O el sector logístic del transport. Té sentit transportar productes en un lloc que no et podran ni atendre? És una situació, una disfunció històrica que venim arrossegant.
Els sindicats defensen que al cap de l'any el treballador fa les mateixes hores i produeix el mateix. N'ha parlat a RAC1 la secretària de Política Sindical de la UGT, Núria Guiljado.
Que no repercuteix ni en la jornada laboral anual, ni els treballadors i les treballadores fan més dies de festa, ni res per l'estil. Tenen els seus 30 dies de vacances, no són dies regalats.
A SEAT, l'empresa amb més treballadors de Catalunya, el 100% de la plantilla farà festa dimarts i dijous. I el 75% podrà fer pont dilluns, per tant faran un cap de setmana llarg. El govern espanyol va arribar a una entesa amb patronals i sindicats fa 4 anys per moure Tots Sants i la Constitució a dilluns, però finalment va acabar en paper mullat.
Aquest matí en parlem de tot plegat amb el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, que serà en aquest estudi del món a RAC1 a partir de 9:45, al costat avui de Màrius Carol, Joan López Alegre, Xavier Sardà, Pilar Rahola i Esther Vives. Els bombers continuen buscant la noia desapareguda a Sant Llorenç d'Hortons, a l'Alt Penedès, per les fortes pluges del cap de setmana. Ara han ampliat la zona de recerca després de no haver-ne trobat ni rastre les últimes hores. És jove, té 20 anys, i la va sorprendre un fort aiguat quan anava en cotxe i la riera se la va endur. Va passar a la zona del càmping de Can Ferreguet i anava amb un noi de 19 anys que es va poder salvar. Ahir els Mossos van veure un paratxocs que baixava pel riu Llobregat a l'alçada de Molins de Rei, i tot apunta que es tracta d'una part del cotxe que la riera va arrossegar. Per això el conseller d'Interior, Jordi Jané, admetia que els pronòstics no són gaire optimistes.
Tot apunta que pot ser, doncs, un altre element del cotxe. I els dic això perquè puguem també estar atents al que és una recerca complicada, perquè el perimetratge de la mateixa se'n va pràcticament, doncs, fins a la desembocadura del Llobregat.
Per cert, el conseller va aprofitar per fer una crida a un tema que jo crec que és molt important que en parlem tots plegats. Perquè moltes vegades d'aquells temes que no en parlem gaire, que és a no refiar-nos gaire del GPS quan ens alerta, quan no ens alerta, no, quan ens diu que hem d'anar per camins desconeguts.
Tot ens fa pensar que el fet de que arribessin al càmping per la via del torrent i no per altres vies alternatives que hi havien, ve provocat pel propi dispositiu automàtic que et condueix.
Durant tot el cap de setmana, el telèfon d'emergència 112 ha rebut mig miler de trucades pels forts xàfecs, sobretot de les comarques del Bages, el Baix Llobregat i el Garraf. Pràcticament un quart de nou del matí, els Mossos han continuat vigilant durant tota la nit el banc expropiat al barri de Gràcia de Barcelona. Els ocupes van tornar a entrar al local ahir, però per poca estona. Quatre hores després d'entrar-hi, la policia els va desallotjar i va identificar les 18 persones que hi havia. El propietari ho va denunciar pràcticament a l'instant. Ahir feia just mig any del polèmic desallotjament. Es va repetir l'atenció, però en cap cas la violència. L'informa Benet Iñigo.
Els ocupants no van oposar resistència i van anar sortint un a un. Els Mossos els van identificar i passaran les dades al jutjat, però no els van detenir, de manera que van poder marxar sense incidents. El col·lectiu del Banc Expropiat sempre ha dit que la seva intenció és tornar a ocupar el mateix local, i ahir al migdia, mig any després del primer desallotjament, van aprofitar una concentració per tornar-hi. Amb una serra radial van treure algunes de les planxes metàl·liques que cobrien l'immoble i van accedir-hi per una porta lateral. Unes hores més tard s'hi van presentar la quinzena de furgonetes dels antiavalots que van acabar amb l'ocupació. La policia també va custodiar els operaris enviats per la propietat per tornar a segellar el local. El conflicte pel Banc Expropiat estava adormit després d'aquella setmana de manifestacions i aldarulls de fa mig any, però ahir els ocupes van voler recordar que no està ni molt menys enterrat.
Escoltem el comentari que hi posa el periodista a La Vanguardia i col·laborador del Món RQ, Toni Muñoz.
Una companya periodista em deia ahir, mentre presenciàvem el nou intent d'ocupació del Banc Expropiat, que està bé que la gent lluiti pel que creu. La veritat és que la frase és inqüestionable. El que no tinc tan clar és que aquesta expressió es pugui aplicar en aquest cas. Els ocupes volen convertir aquest local buit en una mena de símbol de la lluita contra l'especulació immobiliària, perquè li treuen el local a un especulador, diuen, i després podrien fer activitats pel barri. Crec que no m'equivoco gaire si dic que hi ha molts ciutadans preocupats amb la creixent bombolla immobiliària, de veure com el lloguer cada vegada és més car, de no poder a comprar un pis perquè amb els sous que es paguen és impossible, de pensar que no t'acabaran renovant el lloguer perquè hi posaran un apartament turístic. Estic convençut que hi ha un munt de gent que se sumaria a la lluita contra tot això i que al mateix temps se li enrefot que els ocupes recuperin el Banc Expropiat, perquè ni és un símbol de res i per fer activitats del barri ja hi ha els ateneus, els centres cívics, els casals de joves i les associacions de veïns.
Un quart i un minut de nou, Albert Rivera haurà de fer front a una revolta interna a Ciutadans. Segons llegim avui el Confidencial, un grup de 400 militants de la formació taronja han començat a mobilitzar-se per plantar cara a Albert Rivera i regenerar el partit. S'han organitzat sota el lema Trans... CS de Ciutadans, Transparència. Són un nom que ja deixa bastant clar el motiu que hi ha al darrere d'aquest moviment, que entre altres coses consideren que hi ha una manca total de democràcia interna. L'exemple més clar, segons denuncien els integrants d'aquest grup, és la pròpia estructura organitzativa del partit. Asseguren que no pretenen canviar l'ideari del partit, però reclamen coherència entre l'ideari i el dia a dia. L'objectiu final d'aquest moviment és impulsar una candidatura alternativa a la d'Albert Rivera per presentar-se al Congrés Extraordinari de la Formació, que es farà al febrer. Funciona bé aquesta notícia. Un de cada sis vehicles no passa la ITB a Catalunya. El 2015 van tombar la primera inspecció un 17% dels vehicles, una xifra lleugerament per sota que el 19% del 2013 i el 14. L'estat dels llums, els pneumàtics i els frens són els principals motius perquè fan recular molts conductors cap al taller. La xifra de vehicles que no passa a la segona ITB cau després fins al 2,5% segons la Conselleria d'Empresa i Coneixement. Informa David Jové.
La majoria dels suspensos es podrien evitar si els conductors paressin atenció a les llums i les rodes. Són dos dels tres principals motius de rebuig, tot i que la majoria de gent no se'ls mira prèviament, tal com explica RACU el subdirector general de Seguretat Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles.
El tema importantíssim, potser el més important de tots, és el bon estat dels pneumàtics. I que els pneumàtics siguin del tipus recomanat pel fabricant i no un altre, fins i tot encara que estiguessin en bon estat. I ja no parlem si estan en mal estat. És el principal element que permet dirigir el vehicle i frenar.
Entre els defectes lleus, que vol dir que passen la ITB amb una advertència, hi ha l'enllumenat, el motor i la transmissió, i la carrosseria, el xassis i l'acondicionament exterior. Catalunya tenia l'any 2015 un parc mòbil de més de 5 milions de vehicles. A l'agost tenien 11,2 anys d'antiguitat de mitjana. És un parc més envellit que Europa, però més jove que l'espanyol, que té gairebé 12 anys.
8 i 19 minuts. Terrible. El Ministeri de l'Interior estava al cas de les amenaces de mort contra Rita Barberà. Segons publicava El Mundo, l'exalcaldessa de València havia rebut com a mínim, és increïble, dues cartes amb bales a dins del sobre els últims dos anys. Juan Ignacio Zoido, el nou ministre de l'Interior, diu que ho sabia oficiosament, tot i que la senadora les hauria denunciat.
Parece ser que sí, que había recibido amenazas. Yo rechazo ese tipo de conducta, pero al mismo tiempo también lo que digo que muchas personas tendrán que recapacitar de todo aquello que han dicho sobre Rita Barberá a lo largo de los últimos meses y de los últimos años.
A tot això, 10.000 persones reclamen que una plaça o un carrer de València porti el nom de Rita Barberà. És la fita que s'havia marcat el col·lectiu Ciutadans de València a través del portal de change.org. I ara farà arribar les firmes tant a l'Ajuntament com a la Generalitat Valenciana i també al president del Govern d'Espanya. Per cert, que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recuperat un problema de fetge, segons es va saber ahir, fa mesos que estava en tractament, i dijous el van operar a la Clínica Universitària de Navarra. Ara Fernández Díaz presideix la comissió de peticions del Congrés després que el PSOE el va vetar per les comissions d'afers estrangers. Tremenda notícia. Veïns de Calafell, al Baix Penedès, denuncien que han aparegut trossos de carn amb agulles al carrer. De moment, tres gossos han quedat ferits per haver-ne menjat. L'Ajuntament ha organitzat patrulles de vigilància de paisà per trobar-ne el responsable. Els veïns es van manifestar ahir per demanar que l'Ajuntament informi la població del que passa. L'organitzadora de la marxa va ser Andrea García, la propietària de la Leiva, una gossa ferida per haver menjat carn amb agulles. García va reclamar a l'alcalde que s'haurien d'haver posat cartells per avisar els veïns.
Sí, i jo li he demanat que per què no han enviat un missatge com han fet els Mossos d'Esquadra de que s'ha detectat això. No de les mesures que han de prendre ni res. A mi això em dona exactament igual. Simplement conscienciar a la població. Això és el que volíem, a la població de Calafell, perquè crec que tenim el dret.
L'alcalde de Calafell també va donar suport a la protesta. Els propietaris dels gossos ja pensen en noves accions per denunciar els fets i els Mossos han obert una investigació. 8 i 21 minuts, ara una d'aquelles històries que reconcilien amb la condició humana i que demostren la força de la ràdio. A partir d'avui us trobareu, sobretot a les llibreries de Vilafranca, però també en altres punts com la Bacus, el llibre El pirata Octavi. Aquest llibre recull una història inspirada en aquest nen, l'Octavi.
Bueno, és una història que parla sobre una persona, sobre un nen que era un bon cuiner, i que portava un peu amputat i va ser pirata.
L'Octavi és un nen de 9 anys que per una malformació en néixer té el peu esquerre amputat. A mesura que el nen va anar creixent, la seva família ha d'anar canviant unes pròtesis que ni la Seguretat Social ni la seva asseguradora els cobreix. Per això, un bon dia, la seva mare va tenir aquesta idea.
Per pagar les pròtesis del nostre fill, ara el mes de desembre tornem a marxar fora, i aquestes pròtesis costen molts diners. Llavors ens plantejàvem de com a família què podíem fer. Jo sóc mestra i deia, doncs no sé massa bé què puc fer. I a partir d'aquí vaig començar a fer el text del Pirata Octavi i un company de l'escola, el Joan Ramon, ens va fer les il·lustracions, però no teníem editor ni teníem ningú que ens edités aquest conte.
El 26 d'octubre, recordareu, la família de l'Octavi va venir a explicar la història del nano aquí a RAC1 i després va passar això.
Llavors, gràcies a vosaltres a venir a la ràdio, doncs el Jordi i el Josep Maria, els germans Trunyó, ens van trucar a la ràdio i es van oferir a fer-nos aquestes 2.000 còpies, aquests 2.000 llibres, aquests 2.000 contes, de forma gratuïta.
Dit i fet, divendres la família de l'Octavi va venir a la ràdio a donar-nos els primers exemplars del llibre. Els diners que recapti serviran tots per finançar la pròtesi de l'Octavi. Es calcula que des d'ara i fins que pari de créixer la despesa serà d'uns 300.000 euros, raó per la qual els pares del nen s'han hagut de vendre la casa. Tota la informació del llibre i aquesta història la podeu trobar al web alpirataoctavi.com. 8 i 23 minuts, Uma Thurman és a Catalunya aquests dies, concretament a Terrassa. La protagonista de Kill Bill, recordada també pel personatge de Mia Wallace a Pulp Fiction, està rodant la nova pel·lícula que dirigeix el Rodrigo Cortés. Doncs bé, segons llegim avui al Forat del Pany de La Vanguardia, l'actriu va aprofitar la seva jornada de descans ahir per anar a Bestiari, la biblioteca del Bord Centre de Cultura i Memòria. Quan hi va arribar, estava buida i va aprofitar la situació per estar-s'hi ben bé una mitja hora. Thurman va comprar dos exemplars en anglès de Victus, de l'Albert Sánchez Pinyol, i un altre llibre, rècord de vendes, English It's Not Easy, un manual per aprendre anglès. També va comprar llibres infantils per acolorir sobre Gaudí i la Sagrada Família i llibretes amb motius de Barcelona. Els esports, 8 i 23 minuts. El Barça arribarà al clàssic de dissabte que ve al Camp Nou a 6 punts del Real Madrid després d'empatar a 1 al camp de la Real Societat en un partit miserable on la Real Societat va ser molt superior i va mereixer la victòria. Els bascos van tenir més possessió, van rematar dues vegades al pal i van fer un gol legal amb empat a 1 que l'àrbitre va anul·lar. William José va fer el gol de la Real Societat i Leo Messi, després d'una bona jugada de Neymar, va empatar. Luis Enrique autocrítica a la sala de premsa.
Hoy hemos hecho el peor partido de nuestra etapa, por decirlo de alguna manera, y seguramente se verá otro Barça muy diferente en el Clásico contra nuestro eterno rival, y necesitamos mejorar para poder acercarnos a esos puestos y ganarle puntos sin que pierdan los que van por arriba.
Comptat el d'ahir, són 7 partits de Lliga consecutius sense guanyar el camp de la Real Societat amb 5 derrotes i 2 empats. Neymar, que no va veure targeta groga, per tant podrà jugar dissabte contra el Madrid. Gerard Piqué també va ser molt autocrític, el central va ser el portaveu de la plantilla davant les càmeres de Movistar Plus i també va tocar el crustó l'equip. Segons Gerard Piqué, així no es pot guanyar una Lliga.
En la primera parte el equipo no estaba, en la segunda hemos mejorado, pero a pesar de esto creo que no... Así será muy difícil ganar la Liga.
Avui la premsa en parla i molt. Fixeu-vos el que escriu el Joan Jupallàs, el cap d'esports de La Vanguardia. En futbol no ha sigut mai incompatible jugar de pena i guanyar, però aquesta habilitat depriment mai no ha casat amb l'essència del Barça, que segurament per això va empatar ahir. I escriu, s'esperava que els de Luis Enrique sortissin d'acord amb la tabarra numèrica de la prèvia. Una posada en escena raptadora, carregada d'animositat, convincent, fins i tot embarnissada d'una mica de mala llet, però la resposta va ser antagònica a la imaginada. Fofa, tova, frustrant, fins al punt de vorejar la intolerància. Santi Noll, el director de Mundo Deportivo, parla de lección de Eusebio, y diu que Eusebio dio una lección de buen fútbol y su equipo mereció ganar a un Barça indolente. El Barça del Tridente solo lanzó 2 disparos a puerta en 90 minutos, mientras la Real Sociedad disparó en 6 ocasiones. A Ernest Folk, el director de l'Esport, diu que sin Messi el Barça es blando y crea menos peligro, pero sin Iniesta se queda sin estilo a la merced del rival. En estos momentos, el mediocampo del Barça, en lugar de ensamblar el juego, lo cortocircuita, y no hay nada mejor que exprese la crisis en la sala de máquinas como el desconcierto en el que vive un genio como Busquets. Pep Riera, a l'Esportiu, parla de... El casament, i amb això té molta raó, perquè diu que, per ordre cronològic, el casament d'un jugador de la plantilla un divendres d'una setmana de partit, per molt bandejat que estigui Aleix Vidal, no es pot entendre. Després, la dimissió de la vicepresidenta econòmica, i per rematar-ho, l'accident del Ferrari de Neymar el dia del partit. Per als supersticiosos, motius suficients per pensar que aquesta vegada tampoc no podia passar res de bo a Noeta. Però si es deixa només en aquest terreny, el que li passa al Barça a Noeta li tornarà a passar, i li passarà més camps. És molt senzill. Futbol i competir. Ramon Besa, el diari El País, escriu: Eusebio, un técnico formado en el Camp Nou, heredero de Rijkaard y exjugador de Johan Cruyff, destituido de mala manera cuando entrenaba el Barça B y Bertomeu prefirió dar la razón a los discos muchachos del Ministadi, expresó con la Real en qué consiste el juego de posición, posesión y presión, de control y jerarquía, que constituye precisamente la identidad y el estilo del Barça. Ahí está el motivo por el que el empate resultó calamitoso y alarmante con vistas al Clásico en el Camp Nou. Ya con Iniesta en el equipo de Luis Enrique. El contraste resultó tan tremendo que invita a pensar en una reacción del Barça angustiado y triste en San Sebastián. Ya no hay excusa que valga después del fiasco de Noeta. La Real fue el mejor espejo para el Barça. Al periódico, atención Marcos López, que es avui molt cru. El Barça sabía que el partit començava a 8:45 del vespre, sabía més que la Real, un equip que fa una pressió ordenada i exquisidament treballada, el torturaria? No. No hi ha precedents de 45 minuts tan indignes i sobretot deixant una imatge tan miserable. Però no hi ha un drama més gran pel campió que no reconeixes a si mateix. Finalment, atenció a les frases que li dedica Toni Padilla a l'Ara. Campanades a morts a Noeta, el Barça més lleig en molt de temps, sense ànima i sense futbol, equip mediocre, sense cap idea de joc, sense recursos, patint impotència. En fi, que el Madrid s'escapa del Barça i de la resta de rivals, té 6 punts més que el Barça i el Sevilla i 9 més que l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol és 11è amb 18 punts, a 4 d'Europa i 9 per sobre del descens, i a la cua l'Sporting amb 9, l'Osasuna amb 7 i el Granada amb 5. Avui es tancarà la jornada amb el partit Les Palmes Atlètic de Bilbao a 8:45. Escoltem el comentari que posa ara el cap d'esports de RAC1, Raül Llimós.
Em sap greu, però no estic d'acord amb Piqué. Si el Barça va aconseguir sumar un punt a Noeta, la Lliga és blaugrana. Si jugant el pitjor partit de l'era Luis Enrique ha rascat un empat al camp d'un equip que està on fallar, el títol no es pot escapar. Si has sortit viu d'un bany que t'han fotut amb el teu sabó, està clar, a final de temporada, campions. No patiu, el futur està escrit. Us ho diu un paio que pensava que el Barça no fallaria a Donosti i que començaria la setmana del Clàssic amb la moral pels núvols. Un visionari que aquest matí encara es pregunta: segur que el Barça no va jugar ahir de blanc i blau i la Reial Societat de Blaugrana?
En futbol internacional, la lesió greu de Dani Alves, la Juventus va perdre 3-1 al camp del Gènova i al final del partit es va fer una lesió al peroné i estarà entre 3 i 4 mesos de baixa. La Juve continua líder a Itàlia. Per cert, que l'Argentina guanya la primera Copa Davis de la seva història, la va aconseguir ahir a Zagreb en el cinquè i definitiu partit contra Croàcia i remuntant un 2-1 en contra. En la jornada de diumenge, Juan Martín del Potro va superar en 5 sets Marin Cilic i Federico del Bonis va derrotar en 3 Ivo Karlovic, que va donar el primer títol de Copa Davis al tenis argentí. Maradona, per cert, va seguir la final en directe a Zagreb i es va desfermar amb el triomf de l'esquadra argentina. Passem a la resta de l'actualitat en format més breu amb Marc Güell, Laura Rossell i els esports amb Gerard Costafreda.
A partir d'avui es començaran a repartir els aliments recollits durant el gran recapte. Més de 700 entitats els distribuiran entre les famílies que més ho necessiten. Això mentre continua la feina als magatzems del Banc dels Aliments. Ara els voluntaris classifiquen els productes recollits. Tothom que vulgui donar un cop de mà es pot registrar a la pàgina web del gran recapte.
El Seat Ibiza, que es fabrica a Martorell, obre mercat a Algèria. El grup Volkswagen ha arribat a un acord amb una empresa local per fer-ho possible a partir de la primavera. Això obrirà la porta a la comercialització d'aquest model al país i suposa també un increment de la producció a Martorell.
La policia espanyola ha detingut 4 de les 13 persones que s'han escapat del centre d'internament d'estrangers de Luche, a Madrid. Els han arrestat quan intentaven robar en un supermercat. Els interns van provocar una apagada elèctrica i van saltar la tanca ahir a la tarda.
I Suïssa rebutja en referèndum tancar 3 centrals nuclears. El 54% dels votants estan en contra del tancament, cosa que representa un triomf del govern federal davant dels ecologistes. Ara els reactors afectats podran continuar funcionant sense sotmetre a un límit de 45 anys de vida i sempre que compleixin tots els sistemes de seguretat.
I la resta dels esports en Repsol.
El Barça continua tercer a la Lliga ACB de bàsquet, tot i perdre la pròrroga a la pista de l'Unicaja de Màlaga de 6 punts de diferència. El partit va acabar en polèmica perquè els blaugrana guanyaven de 3 punts i en l'última acció li van xiular una falta de 3 tirs inexistent a Rice. També va perdre el Joventut a la pista del Bilbao i el Manresa davant del Madrid. I Nico Rosberg, el pilot alemany de Mercedes, va aconseguir el seu primer títol mundial de Fórmula 1 34 anys després que ho fes el seu pare. Rosberg en va tenir prou en ser segona Abu Dhabi.
Fa molt de temps, en una galàxia molt llunyana, tothom lluitava pels cereals.
Jaume, torna el vol a ta germana.
Vols un esmorzar d'una altra galàxia? Vine a les estacions de servei Repsol, Camsa i Petronor i per compres de 20 euros o superiors i només 1,99 més, emporta't una tassa, unes estovalles, un bol o un plat exclusius de Star Wars. Informa-te'n a Repsol.com.
2:15 de nou del vespre. Acabem els apunts aquí al món a RAC1 amb una actuació èpica. A Rússia s'organitza anualment una mena de concurs musical que sembla Eurovisió, amb una elegant presentadora que va donant pas a les actuacions.
26 января в Доме музыки прошел большой концерт ансамбля Александр.
I amb un presentador que va amb barret de plat i vestit militar, que sembla que digui allò, dirige l'orquestra el maestro Rafael Ibarbia.
Для вас поет лауреат международных конкурсов Владислав.
I el que tots dos presentaven era això. És l'exèrcit rus que cantava la Dolores. La posada en escena és, com imagineu, com aquell festival musical de sonrises i làgrimes, però amb desenes i desenes de militars russos dalt de l'escenari. I si sorprèn la veu del cantant, escolteu quan entra el cor de militars. Absolutament èpic. Avui que hem sabut que Uma Thurman comprava Victus d'Albert Sánchez Piñol a Barcelona, l'exèrcit rus cantant una jota, que serà el següent, Donald Trump disfressat de mexicà. Bé, que no ho hagués fet ja de jove per Salou o per Lloret. Ximpum.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
El Joan és optimista. L'Anna i el Marc continuen sent optimistes. La Laia està sent optimista. Perquè ser optimista és tenir tot el que cal per preparar-se al futur. I a CaixaBank trobaràs experts que t'ajudaran a planificar-te la jubilació perquè tu també siguis optimista. CaixaBank Futur. Experts en estalvi per al futur.
El temps.
Leroy Merlin us ofereix el temps.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Per cert, felicitats perquè has clavat el temps del cap de setmana i mira que era complicat fer-ho, eh?
Vols enfonsar, no? És dilluns
que
i
va,
no enfonses. No, no és veritat, això.
Bueno.
No vam fer un bon pronòstic, no. Alguns ruixats i ha
bueno,
sigut una aiguat.
Bueno, però alguns ruixats, en general. No. Vas dir que hi seria...
Sí, però Déu-n'hi-do l'aigua que ha caigut,
Jordi.
Sí, m'agrada
l'autocrítica.
Sí, no ho hem fet bé aquesta vegada.
No, però ahir, per exemple, en algunes zones es veia sol.
Sí.
Uns núvols negres, però negres, que van descarregar amb molta força.
Aigua.
Bàsicament en una zona. No, les pluges van ser concentrades
sí,
a una zona.
Sí, les d'ahir, per exemple, va ser més aviat cap al Camp de Tarragona, cap al Garraf, al Penedès, tota aquesta zona és la que va enganxar més aigua, i el dissabte també cap a les Terres de l'Ebre, l'Empordà, el Vallès, per tant, hem tingut repartit tot el cap de setmana aquest aiguat.
I això ho deixem enrere.
Sí.
Comencem setmana com?
Amb més tranquil·litat. Ara mateix només hi ha alguns ruixats cap al Montsè, al Baix Ebre i també al Baix Camp, però la resta del país hi tenim més clarianes, algunes restes de núvols, algunes boires, però avui tindrem un dia de molta més tranquil·litat, encara amb aquest xàfec ara al matí cap a les comarques de Tarragona, però a la resta, doncs aquestes estones de sol i amb temperatures que ara mateix ronden els 4 graus a Lleida, n'hi ha 5 a Girona, 11 a Mataró, 7 a Martorell, 12 a Tarragona i també a Barcelona. Demà repetiran el xàfec, sobretot entre les comarques de Girona, nord de Barcelona, de manera més dispersa a la resta del país i fins i tot bufarà el vent en punts de la costa. Però a partir de dimecres farà més sol i a partir de dijous pugen les temperatures.
Aquest Nadal omple casa teva de racons únics i especials. A Leroy Merlin hi tens molt per escollir. Adornaments plens de brillantor i elegància, elements inspirats en la naturalesa, decoracions divertides. Vine abans del 28 de desembre a les botigues Leroy Merlin de Catalunya.
Leroy Merlin, dona vida a les teves idees.
El trànsit.
Norauto us ofereix aquesta informació.
Anem cap al RAC. Laia Paretas, bon dia.
Bon dia. A aquesta hora destaquem un carril tallat per un accident a la P7 a Barberà del Vallès. En sentit sud hi ha el carril dret tallat i almenys 4 quilòmetres de cua. També parlem de cua a la B30 entre Barberà del Vallès i Sant Cugat, també en sentit sud. I també a la zona del Vallès destaquem retencions a la C58 i a la C16 en sentit Barcelona, mentre que des del Llobregat en trobem a l'autovia 2, a la C32, a la B23 i a la C31 també en direcció a la capital catalana. La ronda de dalt, ara mateix hi ha cua del Nus de Sarrià en sentit Llobregat i a la litoral des de Bonpastor cap a la Barceloneta en sentit Llobregat i des d'Ona Franca Cantunis en sentit Trinitat, mentre acabem destacant que encara es manté tallada la G501 a Agullana, a l'Alt Empordà, per un accident, recordem, d'aquesta matinada, i també està tallada la C17Z a Montesquiu a Osona per esllavissades. És tot des del RAC, bon dia.
Comprant Michelin Cross Climate o pneumàtics d'hivern, emporta't fins a 60 euros per la teva propera compra i fins a 20 euros de descompte directe. Només a Norauto. Així de fàcil.
Norauto, empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
2:15 de 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Sabadell, sé on siguis.
Aviam, saludem aquesta hora. Vull sentir una cosa que us farà molta gràcia, que estàveu allà xerrant, va ser boníssim. Hola, Pilar Rahola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Màrius Carol, què tal?
Molt bon dia.
Joan López Alegre,
bon dia.
Xavier Cerdà, bon dia.
Bon dia.
Avui incorporem també l'Ester Vives. Hola, Ester.
Bon dia.
Bon dia, perquè volem parlar també de Cuba. I després vindrà el conseller d'Empresa, perquè avui passa una cosa que ja va passar fa 5 anys, que estem sempre la mateixa, que és allò de... Tu tens 3 dies... No, 3 dies acumulats de festa de l'estiu, que els pots tenir, i ara per Nadal t'empalmes 9 dies de... Em palmes 9 dies de vacances, eh?
I?
No, res, eh? Pregunto, però si és bo... No, perquè hi ha hagut empresaris que ha dit que això no és bo per l'economia d'un país, que hi més en èpoques de Nadal, etcètera, etcètera. I ho parlarem amb el conseller del RAM. Però, abans de res, perdoneu, eh?
Sí, digui.
És que m'ha fet riure molt. A Rússia hi ha una mena d'Festival d'Eurovisió. Val? Fan un festival de Eurovisió, surt una presentadora molt elegant, i llavors surt un senyor amb gorra de plat i vestit militar, sí, molt elegant, molt guapa. I atenció, perquè els que tots dos presentaven era això que sentirem, ara que sentíem fa uns moments aquí al món a RAC1. Atenció. Clar, això diu...
Em sona.
L'exèrcit rus. Sí. Tot un exèrcit rus. I què van fer? Doncs van cantar La Dolores. Pues, la posada és serena, una mena de sonrises i làgrimes, i atenció, quan entra, és que és molt espectacular, el cor de militars.
Clar.
Verdad.
Jo he cantat amb tots
sí.
un cor de l'exèrcit, los coros i d'altres exèrcits russos, jo vestit de mariner i cantant el Kalinka.
Amb gorra de plat
completament i Kalinka.
Perdoneu, això es pot trobar o no?
Home, esclar, això el Duty Free de Moscú.
Escolta'm,
no, YouTube es pot trobar això, no?
Esclar, que ho pots buscar, segur.
Escolta'm, en el Duty Free hi ha dos grans moments a la història de la televisió. Sí. Un és quan es posa d'indi a una tribu de l'Amazones i rep juntament amb la tribu a un grup de turistes que se'l creuen.
El paio parlava castellà, era venezolano.
No, amb un
taparrabos només.
Amb un tapa... Però escolta,
taparrabos, com es diu en català? Primer hauríem de buscar el terme, perquè és
llevataps.
Evident...
Llevataps.
No els lleva, els tapes. Tapetitoles, no sé.
Esclar, aquell fragment el vam gravar a Barcelona, perquè els coros de l'exèrcit russo estaven a Barcelona.
Però
jo tinc la impressió que va haver-hi un moment que proliferaven i que hi havia més coros de l'exèrcit russo que soldats.
Han actuat moltes vegades a Barcelona i van demanar permís. I jo li vaig dir, digueu que jo arribo tard. I aquell senyor em va renyar molt. En Rússia.
Xavier, semblaves un membre de l'exèrcit, de la marina russa.
És que el Kalinka és molt fàcil de vocalitzar i de tal. Que a més, sembla un himne revolucionari. Sabeu què diu? Què vol dir Kalinka? Kalinka.
No.
És a dir, sembla que sigui Porazado Potemkin. I vol dir fresonets. És una cançó popular, sí. És increïble. Sí, això és Kalinka.
Sembla que
declarin
la guerra
algú,
sí.
Ho ha tornat a reviure.
Ah, sí.
Però, un moment, eh?
Molt cubat. Moment.
No, però la tens que et preocupa el meu futur, que vols el millor per mi, però no et dona la gana reciclar. Passes de separar les teves deixalles. És més fàcil posar-ho tot a la mateixa bossa. El meu futur també va en aquesta bossa?
A Catalunya encara reciclem molts menys residus que els que generem. Fins quan?
Redueix, reutilitza, recicla, reacciona.
Amb la col·laboració de Coembes i Ecovidrio, Generalitat de Catalunya.
Va, papa, deixa'm el cotxe.
Mira, saps què? Te'n compro un. De pare només n'hi ha un. I és tot un pare el que ve a Peugeot Ocasions del Lleó i s'endú un 308 seminou amb un descompte de 1.300 euros finançant-lo amb PSA Financial Services. Informa-te'n a 308ocasion.es.
Vas canviar la teva veu per la teva altra veu. Vas canviar sortir de marxa per la marxa nupcial. I fins i tot vas canviar de despertador. Portes tota la vida canviant. Així que si tens febre, dolor o congestió nasal, canvia a Gripostat. El nou antigripal que va amb tu. Gripostat amb ibuprofen d'estada. Perquè canviar és un bon símptoma. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Com ha anat el teu viatge?
Espectacular.
Genial, explica'm el des del principi.
Ok, el meu taller Renault de tota la vida, saps quin et dic, no?
Els millors viatges comencen amb un canvi d'aires i un canvi de pneumàtics. Vine a la xarxa Renault i canvia els pneumàtics. Si els trobes més barats, et tornem la diferència. Consulta'n les condicions, els teus pneumàtics més econòmics que mai. Xarxa Renault de Catalunya.
En el tiempo que Midas le hace la revisión a tu coche, podrás dejar a tu manada en el cole. Ir a clase de zumba, incluso pensar el menú de camino a tu guarida.
Es la naturaleza de Midas. Y sea cual sea la operación de mantenimiento, en Midas tienes un coche de cortesía gratis para seguir con tu día a día de verdad.
Midas.
Papa, si portes el teu cotxe al taller i puc portar el meu patinet.
Però no sé si te'l podran arreglar.
Sí que poden, perquè fan màgia.
Fes el teu control gratuït de seguretat a Citroën i col·labora amb el projecte Màgia pels Cors amb les fundacions Menudos Corazones i Abracadabra. Fins al 31 de gener, consulta els serveis oficials adherits a Citroën.es.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de protos crianza.
Si algú té alguna cosa a dir, que parli ara o calli per sempre.
Jo! El Volvo B40 per 19.990 euros. Ho sento, és que ho havia de dir.
Quan aprofites una oportunitat així, necessites explicar-la. Emporta-te'n un Volvo P40 abans que acabi l'any finançant-lo amb el Banco CTLM. Condicions a volvocars.es.
T'esperem a la nostra xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
De prop de dona escalana la preocupa alguna cosa. A l'etiqueta del batut hi posa que té un 99% de llet. I què deu ser l'1% restant les maduixes? I un 1% ho tenyeix tot de rosa? Quan tens un pla de pensió en Santa Lucía, les teves preocupacions són unes altres. Calcula la pensió amb el nostre simulador a Santa Lucía Pensions i Ahorro.es. Santa Lucía, som a prop. Estàs segur.
I com que la quota dels autònoms per fi va desaparèixer, tots els autònoms van ser feliços i van menjar tots anissos. I van demanar el tiquet per desgravar-se l'IVA.
Pots seguir somiant o pots fer alguna cosa pel teu negoci. Gamma de vehicles comercials Opel. Tot el que el teu negoci necessita des de 9.900 euros.
Xarxa Opel de vehicles comercials.
Un autònom pot desendollar un pendrive de l'ordinador sense expulsar-lo abans. Els autònoms no semblen humans, però la butxaca també els fa mal. Per això, eliminem les comissions de tots els seus comptes si tenen la seguretat social o els impostos domiciliats. Bankia. Continuem treballant. Consulteu condicions a bankia.es.
Tot nen necessita seguretat, afecte, atenció, llantes d'aliatge de 16 polzades, pantalla tàctil en color, fars antiboira en funció cornering, sensor d'aparcament posterior... Bé, això és més aviat per un pare, però si un pare és feliç, un fill també. Nou Seat León per 13.900 euros amb tot el que un fill necessita. I un pare també.
El perquè de tot plegat.
8:45, hem entrat en el primer dia feiner després de la mort de Fidel Castro. És al·lucinant perquè Fidel Castro té aquella cosa que ha unit a tanta gent en els últims temps, perquè estem parlant de que unit, és a dir, fixa't, tenim que qui representarà l'Estat en el funeral? El rei emèrit, el rei Joan Carles. Una.
Això sembla normal, eh?
Val, però teníem molt, no, per altres coses, perquè teníem molt bona relació personal. Tenien molt bona relació personal. Uneix a un sector del govern català.
També és normal.
O la consellera. Sí, sí, sí.
Ah, no, no, la consellera no és normal.
Bueno, la consellera
no té res de normal, si em permeten.
I uneix, evidentment, amb un sector, diguem-ho, de l'esquerra, que considera que la revolució cubana va ser un exemple del que hauria de ser els seus postulats a altres llocs del món. I uneix també una manera de fer, que és... que no hi ha grisos, és a dir, o estàs a favor o estàs en contra, i en tot cas l'únic que pots dir és que, bueno, és un senyor que va tenir llums i ombres, ja, que és una manera de quedar-te aquí al mig. Fem esquerra, recomencem la Pilar Rahola, i a partir d'aquí anem...
Comença jo?
Sí, comences tu. Sisplau, us demano que siguem breus, perquè som molts avui a la taula, i que no ens tallem i després ja ens tallarem. Vinga, endavant, Pilar.
El que a mi em motiva... Mira, de fet, jo aquest cap de setmana ni tan sols he piulat, perquè vaig decidir que no entrava en aquest tira i afluixa que Fidel sempre crea, i em cansava una mica i el donava per finiquetat molt de temps, és la perspectiva política, no cal dir, i per tant ja queda fora de plano. Però a mi el que em motiva Fidel és un trencament profund en determinada esquerra. És a dir, jo crec que no hi ha ningú al món, ni tan sols la gent de la dreta més conservadora, que posi en dubte que una dictadura feixista és una dictadura. Punto. Ho és. Després hi haurà qui sortiran i diran que, bueno, però Franco va arreglar l'economia. Pam! Apa, ja menja tu, no? O Franco no sé què, o el Pinochet no sé quantos, o Xile ara va molt bé perquè Xile en el seu moment, bla, bla, bla. Però, evidentment, ningú posa en dubte que era feixisme. Però, en canvi, jo porto tota la meva vida adulta, i per tant, en tota la meva formació intel·lectual i ideològica i tal, trobar més gent amb què les dictadures d'esquerra me les suavitza, me les blanqueja o me les justifica, en diferents graus. I no ho he entès mai, que es pugui estar mig embarassat. Escolta, una dictadura és una dictadura. I quan tu tens persecucions polítiques, presons amb presos polítics, manca de llibertat d'expressió, un messianisme desaforat, mira, 9 dies ara de gala amb el mort, i tens una manca de llibertats global, i per tant, en conseqüència, estàs actuant amb un paternalisme ideològic ferotge, violent i sovint letal, estàs davant d'una dictadura. No, però és que és d'esquerres, és que se me'n refot. La llibertat, com deia l'Albert Camus, que amb això és una mica... Era dels millors.
Aquest va ser el primer gran valent.
Sí, sí, però es va enfrontar amb Sartre, quan anaven dient...
Amb Sartre i amb l'esquerra francesa, sí, senyor.
Exactament.
Albert Camus, el
quan
primer.
Quan Camus diu, escolti'm, l'única història que val la pena en la història de la humanitat és la història de la llibertat.
Sí, senyor.
Punto. I amb això no hi ha dictadures de dretes ni dictadures d'esquerres. I quan tu tens... a tota una corrent d'opinió de pensament internacional, que si és en nom de l'esquerra, ui, parlem-ne, ui, parlem-ne. Oh, però mira, no, és que resulta que la sanitat anava molt bé. O és que, miri, resulta que els ràtios... No sé, vagi sense la porra. Estem parlant de llibertat bàsica, fonamental, de la gent tenint dret a escollir, a treure i a posar, a que la religió no sigui un, una... Ai, que la política no sigui una religió, que els líders polítics no siguin messies, tot això té a veure amb Cuba. I després diran, no, però és que els americans, sí, sí, els americans parlem cada dia els hi traiem la pell. O, no parlem mai dels russos, que alguna culpa van tenir en tota aquesta història allà al mig, no? Alguna! Perquè tampoc els russos tampoc no ens en recordem gaire. Ara sí que amb la boca petita més o menys et diuen, no, sí, Stalin era un dictador, però, Amèrica, bla, 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 bla. Escolti'm, hi haurà alguna vegada que l'esquerra mundial farà un exercici de trencament interior de les seves pròpies misèries, perquè en els armaris de l'esquerra hi han dictadors, igual que n'hi ha els armaris de la dreta. I no pot ser que tots estiguem d'acord que els Pinochets eren molt dolents, però no ho eren els dictadors d'esquerres.
Marius Carol.
Moltes coses.
Esclar, ja, què vols dir ara?
Res, calla i venera'm.
Jo intentava buscar un punt d'equilibri.
Ha sigut un punt que és trist, eh? Allò de
absolut, absolut. No, no, més aviat britànic, de reina mare. No,
ja, escolta, el que intentava mantenir un punt britànic, que ara ja no es pot dir un punt britànic, perquè està... No. Sí, els britànics se'ls hi han anat la mà.
És un punt de sutura.
Aviam, jo el que crec, d'entrada, com estava Amèrica, sobretot Amèrica Llatina, a l'any 59? Jo diria que la situació era força dolenta. Hi havia una sèrie de dictadures a la zona que feien realment invivible la vida per molta gent, que curiosament Cuba no era el país més dramàtic, és a dir, Cuba tenia el triple del producte interior brut que tenia, per exemple, l'estat espanyol. I aquí dius, home, sortíem d'una guerra. No, ja havia, feia 20 anys que havia acabat la guerra. Vol dir que la situació no era tan dolenta i no es vivia tan malament. Sí que és veritat que, bueno, havien entrat, doncs, el pitjor dels americans, havien entrat les màfies, Lucky Luciano tenia el seu casino i aquestes coses, no?, que no sembla que siguin massa edificants. Però jo diria que no és precisament el país on pitjor es vivia, al contrari, segurament és el que havia millor qualitat de vida de, com a mínim del Carib. Sí que és veritat que Fidel Castro es converteix en un símbol per exportar una revolució. I en aquells moments en què hi havia països que estaven sota la bota de l'imperialisme, etc., això es va veure des de l'esquerra com la gran esperança blanca.
Això és arqueologia, parlem de...
Bueno, però les coses les de situar en el seu moment. Hem de situar-les en el seu moment.
Això
què passa? Aquesta, l'exportació de la revolució no funciona. L'únic lloc, diguem, que es pot dir, diguem, que hi ha una certa continuïtat i que triomfen els revolucionaris és Nicaragua. Però més enllà d'això, més enllà d'aquest país, poca cosa més. Què li passa sobretot a Fidel Castro? Bé, la caiguda del mur li suposa, doncs, pràcticament l'abandonament per part de Rússia, ja no la Unió Soviètica, sinó per part de Rússia, i el país entra en una situació patètica. Patètica. Per què? Pues perquè no té recursos, perquè sí, té molta gent licenciada en sanitat i té metges i té enginyers, però no hi ha una estructura econòmica que els permeti ni sobreviure, i han d'acabar fent, els enginyers han d'acabar fent, diguem, de cambrers als hotels i les dones. Hi ha un moment que és dramàtic. Jo vaig estar-hi, devia ser poc després de caure el mur, i bueno, estava tot en venda. O sigui, la prostitució, bueno, el propi règim va tenir que intentar posar vigilantes a les portes dels hotels, perquè és que la gent no sabia com aconseguir els recursos bàsics per subsistir unes famílies, i la gent acabava, en fi, venent el seu propi cos. Vol dir que tot això en el pas del temps es va anar degradant, i jo crec que s'ha fet llarg. I és veritat que el que es podia entendre des d'una certa esquerra, en el primer moment, com una cosa alliberadora, ha acabat sent absolutament opressora. D'un país que la gent no el que aspira, doncs, és a fugir a un país que, per exemple, el fet de ser homosexual, el propi Fidel Castro et tractava com si fossis un tarat i et convidava a fotre el camp del país. Home, no pot ser exemple de res.
Perdona, però hi ha masses de gent que em patiran.
Aviam, Esther Vives.
Està clar que a Cuba no hi ha hagut llibertats polítiques, ha sigut un règim, i és un
règim burocràtic, de sistema de partit únic, on, com ara comentàvem, els homosexuals durant molt de temps han estat fortament reprimits, i quan s'han portat a terme reformes al país, en lloc de portar a terme reformes en sentit democràtic, s'han fet reformes en sentit econòmic, que bàsicament han obert les portes als inversors estrangers, però no han donat dret als cubans a poder anar a unes eleccions i a votar. I aquesta és una cara de la pel·lícula, i és una història que, evidentment, és la que és. Però, d'altra banda, també, la revolució cubana ha donat lloc a una sèrie de beneficis de caràcter social que no es poden menys tenir, i més tenint en compte el context de la, de la regió.
Els franquistes de Franco,
i això tu pots considerar...
No, però és que els franquistes diuen el mateix de Franco. És el pro, el pro.
I això la Pilar pot dir que els franquistes deien el mateix de Franco, però això en relació a Cuba no ho diuen ni els anticapitalistes ni la gent d'extrema esquerra, sinó que ho diu les Nacions Unides, que jo crec que d'extrema esquerra i d'anticapitalista les Nacions Unides en té molt poc. De fet, la pròpia UNICEF diu que des del punt de vista de la infància és un paradís per la infància,
sí, tant,
a Cuba.
Però tots els que hem anat a Cuba hem vist que era un paradís.
No, és una realitat, perquè era un paradís de nascos. No hi ha desnutrició, hi ha un 100% d'escolarització primària, 90% d'escolarització secundària, la mateixa OMS diu que des del punt de vista sanitari és un exemple la sanitat cubana, i si veiem els índexs i les dades, l'índex de desenvolupament humà, deixen molt clar que Cuba té un índex de desenvolupament alt segons Nacions Unides. L'esperança de vida de Cuba és de 79 anys, i sense anem a República Dominicana, que és un dels països de referència de la regió des d'un punt de vista, si volem dir, econòmic, l'esperança de vida és de 73 anys.
I anirà millor.
No, evidentment, no et dic Haití perquè és el que em diràs. Llavors me'n vaig a República Dominicana. Aleshores, dit això, s'ha comentat, no, clars i obscurs del govern de Fidel Castro. És així, té una part que s'ha de reivindicar, que és la que ara assenyalava, i una part penso que s'ha de criticar, però a vegades també existeix una doble moral quan es parla de dictadors des de determinats punts de vista, que es fa molta referència a aquelles figures, doncs, que no permeten un sistema democràtic en el seu país i que es troben en una òrbita que s'enfronta als dictats imperialistes dels Estats Units, però en canvi si parlem de dictadures com les de Mohamed VI al Marroc o d'altres a la península aràbiga, doncs s'hi passa de resquillada, no? I a la vegada també crec que s'ha d'assenyalar que des d'un punt de vista d'aquells que defensem la sobirania, Cuba ha estat un referent, perquè justament ha significat la sobirania davant dels intents d'ingerència del que ha estat els Estats Units, i en un moment extremadament complicat de la història política de l'Amèrica Llatina.
Joan López Alegre, 4 minuts per les 9 i Sergi Cerdà. Joan,
comencem amb els paraïsos de la salut i per la infància. Cuba, essencialment, el que ha sigut és un paraís de la prostitució, incloït en menors d'edat, que no sé si això es converteix gaire en un paraís per la infància, però jo, tal dia com avui, crec que és molt interessant recuperar un documental que més crec que va guanyar un Òscar de documentals de TV3 que es deia Balseros, on t'explica que està penjat de YouTube, i que explica la història de diverses famílies que van fugir amb una de les moltes fugides que hi ha hagut d'aquest paraís, que aquesta era dels Marielitos, i que anaven fins a Key West, que són totes aquestes illes que hi ha per sota de Florida, i que després explica el per què aquesta gent va tenir que fugir, quin drama era el de viure a Cuba, i com els hi va anar a cada una d'aquestes famílies a vida a Amèrica. Però jo vaig estar a Cuba l'any passat, coincide amb la reobertura de l'ambaixada dels Estats Units, i he estat llegint des d'aquests, i era especialment un blog de la Joani Sánchez, que és una periodista opositora, que té un blog magnífic, que li recomano a tothom, que és 14 i medio, 14 amb números, on t'explica una cosa molt senzilla. Castro porta 10 anys fora de l'escena política a Cuba, i per tant, per molta gent jove, no viuen amb la intensitat que estem visquent a Europa o a Miami, i podem parlar també un segon de Miami si voleu, que ha sigut la mort de Castro. I essencialment el que hi ha a Cuba en aquests moments és una certa frustració, perquè semblava que amb les acords d'Obama amb Raúl Castro tenia que venir aquesta presumpta apertura econòmica,
i ara anem a Vietnam.
Però la realitat és que aquesta apertura econòmica el que fa és que l'elit del partit, per tant la gent de l'entorn del castrista, ara pot fer negocis de forma oberta, clara i sense dissimular amb els americans o amb els europeus, i abans no podien fer-ho. Acabo.
Però
la gent segueix amb tota la misèria i tota la pobresa que tenia abans. No es pot dir que hi ha clars obscurs sobre un país en el que milions de persones han hagut de fotre el camp saltant qualsevol impediment, perquè allò era una presó pesada, en què no hi havia un mur com a Berlín, senzillament perquè era una illa, i per tant la gent tenia que fugir perquè o se'ls perseguia políticament i acabaven contra una paret amb un tiro al cap, o acabaven en una presó, o bé tenien que fugir perquè es morien de gana. Per tant, no hi ha matisos sobre el que ha sigut Cuba. Cuba ha sigut... Cuba ha sigut una dictadura.
Vinga.
I la situació actual és que hi ha frustració perquè els acords amb Obama no han portat a res.
Al marge de les consideracions de cada qual, hi ha uns papers de tornasol en les societats, que són molt senzills. És a dir, en la societat, imaginem un individu sol, un ciutadà. Hi ha països en els que defensar-se de l'Estat és difícil. Hi ha països en els que defensar-se un ciutadà sol de l'Estat és bastant difícil. I després de les dictadures, sigui quina sigui, el ciutadà no es pot defensar contra l'Estat. I l'Estat, saps on està l'Estat? A la porta del veí. Per què sabem que és condemnable l'estalinisme i no l'estalinisme aplicat a una illa del Carib? Perquè parlen castellà? Perquè fa més bon temps? El terror de que un règim arribi fins als veïns del teu propi domicili i no te'n puguis enfiar ningú, ningú sap qui serà el delator, ningú sap quan s'aixivarà del que ha sentit i del que ha escoltat.
Una xarxa de delació col·lectiva.
Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas és un escriptor